Aquest cap de setmana vam poder llegir a Diario de Ibiza un reportatge que aborda l'activitat de l'àrea d'urbanisme del Consell. Segons l'article signat per en Carmelo Convali, entre el 2019 i el 2021 es van tramitar un total de 250 sol·licituds de llicències d'obra i de totes elles se'n van resoldre 227. Així mateix, una altra dada destacable. En els darrers 3 anys s'han realitzat 35 legalitzacions via llicència i, atenció, 27 demolicions que s'han efectuat pel fet de que eren obres que eren impossibles de legalitzar. Volem parlar de tot això amb el conseller de Territori i Mobilitat, en Rafa González, avui aquí a l'estudi de Ràdio Illa. Benvingut a la ràdio de Formentera.
Bon dia i moltes gràcies.
A veure, com valora el ritme de tramitació de les sol·licituds de llicència de Formentera en els darrers anys? Donàvem aquesta dada, 250 sol·licituds entre el 2019 i el 2021 de llicències d'obra i de totes elles ja s'han resolt 227.
Bé, en l'àrea de territori del Consell de Formentera és una àrea de difícil gestió, perquè abarca tot el territori de la nostra illa i molts interessos particulars i també interessos generals. I després de portar ja quasi 3 anys en aquesta àrea, la valoració que puc fer és amb el sentit de que l'àrea està tramitant més, està millorant la seva gestió, però a dia d'avui encara tenim molt de marge de millora. Amb les dades que has pogut donar es pot veure com, comparant els anys 2019, 2020 i 2021 que abarquen aquesta legislatura, cada vegada l'àrea resol més expedients. Quan dic resoldre, poden ser favorables o denegats, no han de ser tots favorables els que es resolen. I hem arribat a aconseguir que en els anys 2020 i 2021 estiguem resolent lleugerament més expedients que els que ens estan entrant nous. Això significa que estem reduint la càrrega de feina que hi ha acumulada dins l'àrea, però també som molt conscients de que el marge de millora encara és molt ampli i que hem de continuar fent feina amb els canvis que hem fet aquesta legislatura i amb els canvis que encara estem treballant per poder seguir fent i que d'aquí un any encara la valoració pugui ser un poc millor.
Quan diu marge de millora, a què es refereix? Hauríem d'anar més ràpid, de treure més llicències o no? No sé, de què estem parlant?
Crec que hi ha diferents vessants en aquest cas. Per una banda, seria una millor informació, la millor informació possible que tingui tant el ciutadà com els tècnics professionals externs en els consells que els ciutadans contracten i ser més àgils en les resolucions. Podríem posar alguns exemples, però perquè la gent ho pugui entendre, un expedient que entra a l'àrea d'urbanisme d'obra major, normal, és molt difícil que es resolgui a la primera. La normativa que tenim és molt proteccionista amb el nostre territori. Quan és molt proteccionista, això dificulta la seva tramitació, tenint en compte que quan una persona sol·licita una llicència, mira els seus interessos particulars, mira la millor ubicació per posar una vivenda dins la seva parcel·la, la millor ubicació per un particular mai serà la millor ubicació de cara a l'interès general. Un particular sempre s'intentarà posar en el punt més alt de la parcel·la perquè tingui les millors vistes. Intentarà posar-se en la millor ubicació i aquesta millor ubicació potser pot estar dins una zona agrària. I el que fa el Consell de Formentera en la seva tramitació a l'àrea de territori i arrel a la normativa que tenim aprovada i que l'última gran modificació important es va fer el 2010, el que fa és ubicar aquests habitatges en el millor indret. Què significa això? Que és molt probable que aquesta llicència surti concedida finalment o denegada, si no s'ha pogut arreglar, en la segona o la tercera vegada que l'àrea de territori es mira aquest expedient.
Llavors, perquè s'ha d'anar modificant.
Exacte, perquè s'ha d'anar modificant. I perquè aquests expedients, especialment els d'obra nova en rústic, que són els més dificultosos, per el fet que dèiem que volem protegir el nostre territori, i així ho estan fent, doncs van patint aquests expedients una sèrie de modificacions fins al final obtenir un resultat que sigui òptim. Llavors, els marges de millora, com he dit, serien el fet de donar una millor informació i després que nosaltres de l'àrea de territori doncs puguem resoldre amb més agilitat que ho puguem estar fent ara.
Quin és el termini aproximat en què podem aconseguir una llicència d'obra major des de que fem la sol·licitud, més o menys?
Hi ha diferents casos. No és el mateix demanar una obra major nova en rústic que en urbà. Si ens centrem en rústic, ara mateix estem en els 3 anys de forma aproximada. Quan dic 3 anys de forma aproximada, vull dir que la majoria de casos que es puguin resoldre ara seran de 3 anys, pot haver anteriors. Okay. En el cas de sobre nova amb urbà, estem reduint aquests terminis de 3 anys. I en els casos de reformes, aquí la dificultat també és important, perquè quan una sol·licitud és per reforma, pot estar afectada per patrimoni, pot estar afectada perquè part de l'habitatge no sigui legal i s'hagi de legalitzar, pot estar afectat per a normatives superiors que vinguin del govern de les Illes Balears.
Patrimoni, medi ambient, el que sigui.
Sí, costes. Llavors, aquí en aquest cas, els 3 anys es poden veure ampliats, desgraciadament.
Bé, quan diu que li agradaria agilitzar una miqueta més la seva gestió, si estem parlant de creia una mitja de 3 anys, a quan li agradaria acabar la legislatura?
No et sé dir una data o un termini, però sí que anar reduint aquests 3 anys en lo possible. I estar treballant en aquest sentit, de poc a poc anar podent reduint, però mai baixant la protecció del nostre territori. També has fet un comentari sobre les diferents, ara no recordo el número, però hi havia una part d'expedients que s'havien pogut legalitzar i uns altres que s'han tingut que demolir. Sí. Arribar a una demolició no és mica agradable, però aquests 27 casos que has dit s'han produït en els últims 3 anys. Mirem totes les possibilitats, però hi ha vegades que algun d'aquestes actuacions que s'hagin pogut fer en el passat no tenen cabuda dins el PTI proteccionista que tenim en aquesta illa. I finalment s'ha d'arribar en aquest punt. El que sí recomanem a la gent és que totes les reformes que faci, totes les obres que faci, les faci amb llicència, perquè això en el futur no hagi de passar.
Clar. Bé, això dels 3 anys... Clar, em diu, ens agradaria millorar, no sabem ben bé quan, però a veure, clar, 3 anys són 3 anys, és molt de temps. Diria que excedeix el termini que estima l'administració per respondre a una petició de llicència. No sé com ho valora això, i en el context també de les PTUs, els altres consistoris, triguen tant?
Aquest fet és perquè hem decidit protegir el nostre territori. I protegir el nostre territori implica que s'hagin de seguir una sèrie de passes, informes urbanístics, informes de patrimoni, informes jurídics, passar a la comissió tècnica assessora, la famosa CTA. Amb el volum de peticions que tenim i amb la feina que hem de realitzar i posant per davant la protecció del nostre territori, a dia d'avui és la millor gestió que podem fer de cara a ciutadà amb aquests 3 anys. Que és una situació bona? No considero que sigui una situació bona. Que estem treballant per millorar-la? Sí. Que hi ha dificultats que han pogut passar en els últims anys que també ens ho posen difícil, també és cert. Per exemple, no amagaré, i això es va posar, surt en l'article que va firmar en Carmelo Convalia, normalment cada any estan entrant en el Consell de Formentera, i estic parlant de l'any 2020-2021, 16 peticions d'obra nova, de cases noves en rústic. Però el 2019, que el govern balear va tramitar una modificació de la llei agrària, es van duplicar i van ser 32 les que es van demanar. Ara mateix estem entrant en resoldre aquestes 32 llicències de l'any 2019, que són el doble de lo normal. Nosaltres, a l'àrea de territori, tenim una gran quantitat de feina per poder resoldre aquestes peticions, i ens agafarà amb aquest indret. No volem reduir 3 anys, i si podem, volem... No volem que s'ampliïn els 3 anys que tardem en resoldre, i intentarem reduir-los. Anem per aquesta via.
Parlàvem també de demolicions, 27 en aquests 3 anys, i també de sancions, poc més de 220.000 euros. Estem parlant de sancions i demolicions que arriben arran d'una actuació d'ofici de l'administració mitjançant una inspecció. Són denúncies de veïns, com va això?
La majoria d'aquests casos serien peticions de ciutadans i ciutadanes que volen fer algun canvi amb una segregació, amb alguna reforma d'algun habitatge, amb alguna ampliació d'algun habitatge, actuacions urbanístiques que per poder-les realitzar, primer, aquella parcel·la ha d'estar en bon estat, en un estat correcte a nivell urbanístic. I per aquest motiu, per poder assolir l'objectiu que té aquesta gent, han de demolir la part que no és legal.
Bé, o sigui que són, diguem-ne, demolicions fetes amb ple coneixement i inclús d'acord amb la persona que vol impulsar algun tipus de millora en la seva parcel·la, no?
Sí, cert, però les s'han de fer. En el moment que l'administració és coneixedora d'aquesta situació, la persona està obligada a fer aquesta demolició i a posar bé la situació urbanística d'aquella parcel·la. Amb això vull dir que si no es fa... comencen una sèrie de multes coercitives, que signifiquen 12 multes durant un any, una multa cada mes per un import que està establert respecte a la infracció urbanística que s'ha comès, i si passen aquests 12 mesos i no s'ha fet, després l'administració és qui executa la demolició i li passa la factura al ciutadà o la ciutadana. Llavors, utilitzem aquestes vies per arribar a el que la normativa en aquests moments diu i la normativa que hem volgut aprovar per Formentera per protegir la nostra illa.
I pel que fa a la inspecció d'ofici, la disciplina urbanística, existeix personal destacat per això? Quina és l'efectivitat seva? Quantes actuacions fan a l'any?
Sí que existeix, el que passa és que no és una competència meva. L'àrea d'inspecció no és una àrea que porti jo. El cos sí que existeix, actuacions sí que se'n fan i arriben expedients que una vegada que s'han iniciat és l'àrea de territori qui els ha de tramitar, però no et sé dir en aquests moments quanta gent tenim ni el volum de feina que s'està fent.
Tenim un exemple, per exemple, aquest expedient que hi ha obert per la demolició d'una casa pagesa protegida a la Mola, la coneguda com a Cas Ferrer, a la venda de Sat a la Llaça. Com està allò?
Bé, en aquest cas és un expedient que està en tramitació i que de fet està en el seu procés final, però no vull entrar en detalls concrets. És un dels casos d'aquestos que estem explicant, però sí que vull donar valoracions a nivell general de la feina que fem a l'àrea, però no entrar en casos concrets. No, crec que no seria correcte.
Li preocupa la pressió constructiva en sòl rústic a Formentera?
Les peticions en aquest moment són elevades, però crec que tenim una normativa molt garantista. O sigui, la normativa que es va aconseguir aprovar l'any 2010 amb un govern de gent per Formentera PSOE, igual que és que tenim a dia d'avui, i que crec que va ser molt avançada en el seu moment, crec que es van donar unes passes molt, molt importants, i a dia d'avui el que estan fent és aplicar aquesta normativa. I crec que aquesta normativa és garantia de que el nostre territori continuarà protegit i que s'aniran tramitant les peticions que hi hagi, però que no realitzarem cap actuació que sigui desproporcionada a la realitat urbanística o la realitat territorial de la nostra illa.
Pel que fa a les obres menors, els darrers temps s'han implementat mesures per fer més àgils aquestes tramitacions. Com ha anat això i les declaracions de responsabilitat, tot això?
Sí, hi ha hagut un canvi molt important. És un dels punts que crec que més agilitat hem pogut guanyar i que millor ens han afavorit a l'àrea, perquè s'han tramitat unes 800 llicències d'obra menor. D'aquestes 800, més de 500 s'han pogut fer en comunicació prèvia. Això significa que, segons el cas, aquestes comunicacions es fan en els consells, són declaracions responsables. Si són obres de petita entitat, el dia següent poden començar, i si tenen major entitat i tenen un projecte, han de començar en els 10 dies. Clar, 500 obres que s'han pogut fer i que totes s'han pogut fer perquè s'han presentat correctament en el Consell i és particular que ho ha sol·licitat, ho ha pogut fer de forma molt àgil, ho valoro de forma molt positiva, perquè també han pogut centrar els esforços, els recursos humans que tenim a l'àrea, a expedients que tenen major dificultat i que necessiten més temps per resoldre.
Fa poc sabíem que el Consell havia arxivat gairebé una vintena de sol·licituds d'obra que havien quedat incompletes, no? Expliqui'm-nos això, com ha anat aquest procés.
Sí, en aquest cas són llicències o sol·licituds de llicències que es fan, que estan incompletes, que es fan requeriments i que aquests requeriments no es contesten. Llavors, vam fer una reflexió de com podíem tractar aquests casos, perquè no eren expedients que estaven, diguem, morts, estaven allí latents, però que no anaven ni endavant ni endarrere, i fent una valoració, diguem, a veure, no podem ser estrictes amb aquestes peticions, diguent que les caducam sense informar ningú i sense donar termini, perquè l'administració no està complint els seus propis terminis. Llavors vam veure quina era la forma de poder intentar resoldre cap un sentit o cap un altre aquests expedients, però donant la possibilitat a l'interessat a poder continuar l'expedient si així ho volia. Llavors el que vam fer van ser uns recordatoris de requeriments, és a dir, requeriments que s'havien produït entre el 2007 i 2017, que eren aquells, tot i que posteriorment n'han fet més, i molt propers, alguns de fa un any o dos només. Però en aquells casos que eren expedients molt antics, entre 2007 i 2017, els hi van donar 3 mesos, si aquell expedient en aquell termini que els hi donàvem s'activava, que va haver algun cas que sí que es va activar i continuava, el manteníem i continuàvem la seva tramitació i en el cas de que no ens contestessin el desistíem. I així és com vam arribar a desistir aquests expedients que queden ara mateix arxivats, que si és interessat vol tornar a fer-ho, ho ha de tornar a sol·licitar i tindrà una data d'ara. Crec que aquestes decisions també entren per la part de voler tenir una àrea el més àgil possible. Sé que amb això no m'ha agilitzat l'àrea d'un dia per l'altre, però sí que és cert que l'àrea està més ordenada i que els expedients que estiguem tramitant siguin recents i que no estiguin fins i tot afectats per normatives anteriors, perquè del 2007 a dia d'avui la normativa ha canviat moltíssim.
Bé, i ja deixem canviar de tema, aprofitant que també s'encarrega de l'àrea de mobilitat i que ahir sabíem doncs, que ja s'ha activat el moment de renovar les acreditacions per aparcar a la zona blava de forma gratuïta, conseller. Són unes 2.000 acreditacions, de les total, hi ha un total de 5.000 que s'han d'anar renovant aquests dies.
Sí, el gruix de renovacions es produeixen a l'hivern i ara tenim un moment en el qual són unes 2.000 que s'han de renovar. Això ve de que quan vam estar en pandèmia vam fer una pròrroga de les autoritzacions perquè la gent no estava utilitzant la zona blava en aquell moment perquè estaven confinats. I vam fer una pròrroga de les autoritzacions per tampoc tenir un allau de sol·licituds en el mes de juliol de l'any 2020. I les van prorrogar fins a final d'any. Això suposa que ara s'han concentrat moltes renovacions en hivern, que també ens va bé perquè és una època que la gent té més temps, no hi ha tantes dificultats per aparcar i és un bon moment per poder fer aquestes renovacions. El que vam dir en el dia d'ahir és hi ha 2.000 autoritzacions que el dia 1 de març caducaran, ho informam amb una setmana d'antelació, des d'allà, i bueno, ja es podia fer abans, però des d'allà poden fer les seves renovacions o sol·licitar-les mitjançant l'OBAC. També es pot fer l'OH, però recomanem mitjançant internet. I després, durant 15 dies de març, el que farem serà que els controladors de l'aparcament regulat es dedicaran a informar la gent, que potser pels mitjans encara no s'hagi informat i que el dia 1 no pugui treure el tiquet, que disposa de 15 dies per fer la sol·licitud i que la situació torni a ser s'adequada. Això no significa que durant aquests 15 dies de març es pugui aparcar qualsevol banda en els nuclis urbans de Formentera. Qualsevol persona que estigui aparcada a una línia groga on no es pot aparcar damunt un pas de vianants a una plaça de minusvàlid quan no tinguis acreditació, aquests vehicles seran sancionats. Però el que és pel tema d'estiquet, en aquest cas, durant 15 dies ens dedicarem a informar perquè a partir ja del dia 16 de març doncs la situació torni a ser habitual.
Bé, és una operació bastant senzilla. Primer accedim a zonablava.com, allà veurem una finestreta, posem la matrícula del nostre cotxe, comprovarem fins a quin dia tenim validada la nostra acreditació per aparcar de forma gratuïta a la zona blava o verda. Si veiem que se'ns caduca d'aquí poc, doncs res, vas a l'OBAC, a la zona de destacats. De fet, trobareu directament l'enllaç a la nostra pàgina web, a radioillaformentera.cat, si veieu aquesta notícia. Allà mateix cliqueu l'enllaç, us va al formulari que trigueu 2 minuts en omplir i ja feu la sol·licitud per renovar aquesta acreditació. Alerta, perquè a mi va passar, conseller, just després de fer la sol·licitud vaig anar a mirar a zona blava si ja estava comptabilitzat com a renovat i això triga uns dies, no?
No, això triga uns dies. De fet, la pàgina web s'actualitza de forma periòdica i de forma periòdica significa una vegada al mes o més o menys. No està... En el moment que fas la renovació no apareix a l'altra web. I, de fet, l'àrea de mobilitat s'ha de mirar que el sol·licitant compleixi els requisits. Això de ser resident, de que el vehicle sigui d'ús particular, de que es paguin impostos de circulació a Formentera, tot això es mira.
Es comproven dades. Molt bé. Per cert, entenem que amb aquesta autorització de zona blava ja tindrem l'autorització per circular amb el programa Formentera.eco de l'estiu?
Tota la gent que faci aquesta sol·licitud, el Consell, després de forma automàtica, ja ho posarà a la web de Formentera Eco. No s'haurà de fer. I sí que la nostra intenció és que, com el mes de maig volem fer una campanya informativa per als residents perquè es donin d'alta a Formentera Eco, aquest trasbàs de la informació ja ha d'estar fet abans perquè aquestes 5.000 autoritzacions, que són els finals de residents en zona blava, no hagin de tramitar-ho mitjançant la web Formentera Eco.
Alerta als residents que tinguin moto, que sí. Llavors sí que han de demanar al Formentera.eco a l'estiu, no?
Els residents que tinguin dos vehicles i que un dels dos no estigui a zona blava, els residents que tinguin moto, en aquest cas sí que hauran de fer la tramitació, tot i que sí que és cert que estan mirant la fórmula perquè des de l'administració encara puguem donar d'alta més vehicles de residents, si tenim la seva informació, si paguen l'impost de circulació aquí, o així. Però a dia d'avui encara no ho tenim tancat i ja ho comunicarem en el seu moment.
Bé, 9:36, 4:36, un apunt més, conseller.
Sí, vam comunicar que la segona quinzena de febrer activaríem Segway Formentera Eco per les reserves i molt probablement al llarg del matí de demà activarem aquesta web.
Bé, doncs n'estarem atents aquí a Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies, Rafa González, conseller de Territori i Mobilitat. Que tingui bon dimecres.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.